Bona tarda. A partir de 6:15 arrencarà tot un mes d'activitats al Prat i a diversos municipis del Baix Llobregat per parlar sobre l'economia social i cooperativa. Ho farà amb la xerrada Migracions, Dret i Treball, la col·laboració entre l'administració i l'economia social i cooperativa. Amb la participació de Som Llar, el Centre de Promoció Social Francesc Palau i també de l'Ajuntament del Prat. Per saber-ne més, saludem en Jesús Gómez, tècnic del Servei d'Acollida de Persones Migrades de l'Ajuntament del Prat. Bona tarda.
Bona tarda.
I a l'Olivia Ortega, que és directora del Centre de Promoció Social Francesc Palau. Bona tarda.
Bona tarda.
Per què és important posar el focus en la relació entre migracions, dret i treball avui en dia, Jesús?
Bé, bàsicament les migracions, o el principal motiu, motor de les migracions és laboral. És a dir, les persones migrades, la gran majoria, venen, la seva motivació és venir a treballar. Alhora, la nostra economia demanda, atrau moltíssima mà d'obra, necessita moltíssima gent per treballar. Per tant, està clar el vincle. El tema, quan parlem del tema de drets, és... Si aquestes persones no tenen el dret legal de treballar, doncs han de treballar l'economia submergida, que és el que passa sovint, i això és dolent per aquestes persones i per la societat en general. Per tant, és important que aquestes persones tinguin dret a treballar, tinguin permís de residència i treball i puguin exercir l'activitat laboral amb igualtat de condicions de la resta, amb la resta de la gent.
En aquest sentit, i aquests dies ens sentim a parlar molt, no?, la regularització de persones migrants, Olivia, no sé si tu creus que és important precisament que hi hagin aquests mecanismes de regularització per que passin coses com les que diu el Jesús, no?, perquè aquestes persones puguin sortir de l'economia submergida, perquè puguin tenir llocs de feina dignes. Quin impacte creus que té un procés com la regularització de persones migrants en l'economia i en el benestar social de tothom?
Bueno, pues és un moment clau el que estem vivint, no? Hem viscut diferents regularitzacions extraordinàries i és una oportunitat bueno, molt esperada per milers de persones, no? Perquè són persones que ja estan aquí, que en la majoria dels casos ja estan treballant, però el que hem de fer és garantir els seus drets laborals i de ciutadania. Llavors, aquesta regularització és el que permet, vull dir, igualar-nos també en drets, no?, i en oportunitats laborals.
Uh-huh. Com es poden garantir millor els drets laborals de les persones migrades, independentment de si estan regularitzades, si estan en el procés de regularització o si no ho estan?
Jo crec que és bàsic aquesta col·laboració público-privada de l'administració i les entitats que estem donant suport a aquestes persones, no?, perquè en realitat ens complementem en tots aquests serveis que són necessaris per acompanyar aquestes persones, perquè ara en aquest cas no és només adquirir aquest permís per poder viure i treballar legalment a Espanya, sinó que hem de treballar aquesta capacitació d'aquestes persones per poder incloure's al mercat ordinari de treball. Llavors, el treball ha començat ara, però el treball fort vindrà després, perquè realment hem de treballar molt bé aquestes competències transversals que necessiten aquestes persones per poder integrar-se a la necessitat del mercat laboral.
Mm-hmm. Jesús?
Sí, estic completament d'acord amb el planteig de l'Olivia. Les persones arriben aquí, troben feina en aquells sectors on hi ha abundància de feina i on es pot treballar sovint de manera irregular, però això és un primer pas després cap a una incorporació plena en un mercat laboral, doncs, en millors condicions. És a dir, i això passa necessàriament primer per el reconeixement a vegades d'estudis que tenen al seu país, però també per fer formació adaptada a les necessitats del mercat laboral que d'aquí, no? I aquí és clau el tema de la formació. Per exemple, Francesc Palau aquí treballa molt bé aquest tema de la formació en la primera acollida, és un element clau, no? Així com tota la formació que poden fer les persones al llarg de la vida, no? La seva vida laboral, no només les persones migrades, sinó a tothom en general.
I per aquelles persones que es troben en situació irregular però que tenen feina en sectors en els que potser treballen en negre o que potser no estan assegurades, etc. Creieu que falten altres mecanismes, com pot ser inspecció del treball o alguna altra forma de que potser les empreses també tinguin corresponsabilitat envers les persones que hi treballen?
precisament aquest moment és un moment clau per poder incidir en aquest sentit, no? Perquè moltes persones que estan treballant, ara és l'oportunitat perquè els hi puguin fer contracte laboral, ja que en molts casos ja estan complint amb aquestes feines, ja estan fent molt bé aquestes feines. Llavors, ara la pilota cau a la taula dels empresaris, de les empreses i dels diferents sectors, no? Nosaltres, per exemple, que treballem molt en l'àmbit de les cures, pues, clar, aquí hi ha un plantejament de fons molt important, no? Perquè les cures recau molt precisament en aquestes persones migrades, no? I en molts casos en situacions irregulars, irregularitat. Llavors, bueno, pues, aquest repte de que realment pues, es pugui regularitzar, no? Tots aquests contractes, no?, que hi ha de forma informal i que es facin informals.
Uh-huh. Aquesta xerrada que feu aquesta tarda està emmarcada en el maig cooperatiu, és de fet el primer acte d'obertura de tot el maig cooperatiu a la comarca, i parla precisament d'aquesta economia social i cooperativa. Quin paper creieu que té aquesta manera de treballar, aquesta manera de fer negoci, que és diferent al que estem habituats amb la majoria d'empreses, en doncs, l'accés de les persones migrades a llocs de feina de qualitat, a llocs de feina que se surten d'aquests espais que comentava ara també l'Olivia. Quin paper jugueu entitats i empreses d'aquest tipus d'economia?
Bueno, jo crec que precisament l'economia social, jo afegiria, i solidària, precisament el que posa al centre són les persones i les condicions laborals, no? Per tant, crec que les empreses de l'economia social precisament tenen una major sensibilitat vers aquestes necessitats d'aquests col·lectius pues, que, bueno, pues, que tenen més dificultats d'accés, no? I bueno, en aquest sentit, pues, de vegades hi ha recolzaments, hi ha ajudes, hi ha programes com el programa COL i de més que permeten donar suport a aquestes persones perquè es puguin integrar, no? Llavors, l'economia social ofereix un gran ventall de sectors on aquestes persones es poden incorporar al mercat laboral i en unes condicions dignes, no? Que al final és el que estem buscant per tothom, no només per les persones migrades, però crec que l'economia social precisament té una major sensibilitat en aquest sentit, no?
Jesús, jo volia preguntar des del servei d'acollida, més enllà de les necessitats que té una persona quan arriba a un altre país que no és el seu, que són evidentment les econòmiques, de trobar un lloc de feina, trobar una casa, trobar, etcètera, no? un lloc on establir-se, quines són les necessitats més urgents que detecteu en les persones nouvingudes?
Bueno, bàsicament les que tu has dit són clau, és a dir, el tema de la feina, evidentment les persones, la majoria venen a treballar, a buscar feina, necessiten necessitats de tenir ingressos, el tema de l'habitatge, això sí que és un repte que tenim com a societat, no només pel que fa a les persones migrades, sinó en general, la població en general, però les persones migrades ho pateixen especialment, sobretot quan no tenen tampoc la capacitat legal de llogar. Al no tenir permís de residència, doncs tampoc poden llogar un habitatge de forma regular, llavors han de viure en habitacions, en habitatges compartits, a vegades no amb condicions adequades. Això és una realitat molt crítica que s'està donant. I després, una situació que estem veient és la dificultat que tenen per homologar els certificats d'estudis, els diplomes dels seus països. Això a la pràctica dificulta que puguin accedir a les feines aquelles per les quals s'han format, no? Perquè no tenen els diplomes homologats. I després hi ha evidentment, el tema dels permisos de residència de treball, que això, diguéssim, és com la necessitat primera de totes, jo diria, perquè és la que obre la porta a resoldre la resta de problemes. I després pues, també hi ha persones que necessiten un suport emocional, perquè han patit al país d'origen i pateixen aquí situacions psicològiques molt difícils, diguéssim, molta pressió, i a vegades sí que també nosaltres oferim aquests serveis a partir de recursos municipals, aquest tipus de suport, no? I després, bueno, les persones en les quals ja venen famílies amb nens i nenes, pues ja tot el tema de l'acollida escolar, tot i que no és una competència de l'Ajuntament, però sí que intentem donar suport. Per exemple, a l'estiu nosaltres fem uns tallers de català adreçats a secundària, estudiants de secundària, per facilitar justament aquesta adaptació al sistema escolar, no? Aquí jo crec que també és molt important pensar en aquesta adaptació a les escoles dels més petits, no?
Clar, ara moltes de les coses que comentaves, no? Per exemple, el tema de no poder llogar, perquè legalment no poden llogar. Mm. Evidentment, suposo que no s'incompleixen les lleis envers els immigrants quan arriben aquí, però tenen un munt de paperassa que han de fer, que moltes vegades doncs, nosaltres ja la donem per assumida i no ho hem de fer, perquè són uns drets que ja tenim garantits. Aquí venia la meva pregunta. Les persones migrades tenen els mateixos drets que les persones que han nascut aquí i els poden exercir, aquests drets?
Bueno, jo afegiria el que ha dit el Jesús, per exemple, no tenir dret ni a obrir un compte bancari. Vull dir, sembla una tonteria, però pels autòctons és una cosa com tant del dia a dia, tots portem fins i tot el mòbil, la targeta, no?, per poder pagar. Bueno, pues, una cosa tan fonamental com aquesta, pues, està privades, sí. A part de tot el que ha dit, no? Sí, Jesús. Sí.
Tot i que legalment no existeix la prohibició, però els bancs posen moltes traves econòmiques també, cobren comissions abusives per crear comptes, i llavors és una dificultat que òbviament dificulta. No tenir un compte bancari no pots fer res, no pots fer pagaments.
I això ho comprenen les persones que ho viuen i veuen? Per què no puc tenir jo això? Per què no puc accedir a un lloguer? Això s'entén des del punt de vista de la persona migrada?
Aviam, no és que ho entenguin, és que l'han d'acceptar perquè no tenen un altre remei. El tema és que això no se sap. Per tant, tampoc hi ha pressió. Vull dir, per això la nostra tasca, tant de l'administració com de les entitats, és de posar veu a qui no la té. Vull dir, i fer visible i sensibilitzar. Ves tot això, no? Perquè al final estem parlant de persones que són els nostres veïns i veïnes, no? I jo crec que un aspecte també molt important i una necessitat és la de socialització. Vull dir, fomentar la comunitat i fomentar que tots formem part d'aquesta comunitat, no? Som veïns i veïnes. Llavors, en això jo crec que tenim una responsabilitat, tant les administracions com entitats, de promoure tot això. No només és el fet d'ajudar-los a trobar feina, sinó que hem d'afavorir la seva participació ciutadana, no? Pues en projectes comunitaris, en informar-los, en acompanyar, en bueno, fomentar que estiguin en tots els llocs de fins i tot de decisió. Vull dir, hem de donar-los veu, no? Perquè venen amb tot un bagatge, amb bueno, tota una vivència que ens pot sumar i aportar moltíssim. Uh-huh. És un tresor, realment.
I això en un context en què els discursos xenòfobs estan a l'auge, o almenys estan molt presents en espais com les xarxes socials, com es pot sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat d'aquestes persones migrades i sobre la necessitat de que puguin accedir a llocs de treball dignes, que tinguin doncs, aquests drets que nosaltres donem per garantits? Com es pot sensibilitzar la societat?
Bueno, jo crec que davant d'aquests discursos d'odi que hi ha a les xarxes, i no només a les xarxes, també per part d'alguna força política, o sigui, ja són discursos que s'han normalitzat a l'espai públic, diguéssim. Jo crec que s'ha de fer un contradiscurs, és a dir, un contradiscurs antiracista. És a dir, parlar clarament de que vivim en una societat racista, hi ha molt racisme, en tant que hi ha exclusió social d'aquests col·lectius, discriminació, i s'ha de lluitar contra aquest racisme. I això implica fer polítiques a favor de l'accés a tots els recursos, a favor de la igualtat de drets, però també, sobretot, sensibilitzar la població en general per desmuntar tots aquests bulos que hi ha, totes aquestes informacions que són falses, que corren, i mostrar la diversitat, o sigui, mostrar la realitat de la societat tal com és, que vivim ja en una societat molt diversa a tots els nivells, i això s'ha de posar en valor. És a dir, la diversitat és un fet positiu, s'ha de posar en valor el patrimoni cultural d'aquestes persones i no veure com una cosa exòtica el fet de que hi hagin altres religions, que hi hagin altres, es parlin altres llengües o hi hagin altres expressions culturals, sinó que això forma part de la nostra societat, ja forma part. I sobretot tenint en compte que ja no estem parlant d'una primera generació, ja estem parlant d'una segona i potser fins i tot una tercera de persones provenents d'aquests processos migratoris. Llavors, jo crec que això és segurament un dels reptes més importants que tenim. Nosaltres com a Ajuntament els propers mesos volem treballar molt el tema de l'antiracisme, eh? I ja, si ens convideu aquí a la ràdio, ja vindrem a explicar tot el que volem fer, volem sensibilitzar, volem donar suport també a les víctimes de racisme, perquè hi ha moltes persones que pateixen racisme en diferents àmbits de la seva vida i sobretot canviar mentalitats. És a dir, com a societat ens hem de reeducar sobre la idea que tenim de nosaltres mateixos com a societat. És a dir, no som una societat homogènia, som una societat heterogènia i hem d'acceptar que una societat democràtica és així, ja ha de ser així. El contrari és una societat no democràtica, una societat basada en idees d'apartheid o en idees de discriminar una part de la població.
Doncs una oportunitat per parlar-ne i també per debatre'n serà aquesta tarda, 17:45, al Capri, on teniu aquesta xerrada. Migracions, drets i treball, la col·laboració entre l'administració i l'economia social i cooperativa que dona el tret de sortida al Maig Cooperatiu. Olivia Ortega, Jesús Gómez, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.